que ens presenta aquell espai tan interessant del papà i el vi del Penedès, justament el vi del Penedès, aquesta comarca de casa nostra que treu aquests fruits tan meravellosos amb el seu rei, el vi del Penedès. Doncs avui el senyor Pere Serrat ens té un convidat d'allò més amable, d'allò més interessant i més conegut, és l'Antoni de Senillosa. Però Pere Serrat, qui és Antoni de Senillosa?
Antoni de Senillosa és un personatge més que conegut per tots nosaltres, polític, independent, home, que es va presentar amb el CDS a les darreres eleccions generals, un exdiputat per la coalició democràtica, va ser president de la Comissió de Control de Ràdio i Televisió Espanyola, de l'ENTE famós, president també de la Comissió de Transports i Turisme i Telecomunicacions, va ser membre del Consell Assessor del president Tarradellas, secretari polític del Comte de Barcelona, pare de Sa Majestat el Rei i a tot Catalunya, i en la seva façana més coneguda, escriptor sobretot i polític, i articulista a la premsa diària i escrita, i a més acompanya les nostres tasques a la ràdio. Benvingut, en Senillosa.
Moltes gràcies per la presentació tan amable.
Bé, es tracta de no de posar en clar qui és cada un, sinó simplement de fer un petit recordatori, perquè a bon segur que els nostres oïdors saben de sobres de qui es tracta el personatge. Antoni de Senillosa, com dèiem, és tot això i molt més. I en principi volíem preguntar quelcom referent a una cosa que sempre ens ha fet gràcia comentar amb els personatges d'unes característiques, per dir-ho així, similars amb ell, i és quina opinió té d'aquest, diguem, aquest boom, per dir-ho així, que hi ha, o diguem, d'aquesta pujada actual del món de la cultura, entre cometes, envers el bon beure i el bon menjar. Què significa per en Antoni de Senillosa aquesta nova qualitat de vida que es veu arreu de Catalunya i d'Espanya?
Jo deia un cert escapisme, hi ha una sèrie de coses molt importants i fonamentals que la gent nota que no les poden arreglar. I com no les poden arreglar, resulta que tenen una espècie de vàlvula d'escap, que és aquestes espiritualitzacions d'algunes necessitats fisiològiques, com és el menjar i com és el beure. Un refinament, un convertir algo que és una necessitat en algo que sigui més que una necessitat, convertir-lo en una recreació cultural.
I on està la frontera precisament d'això, d'arribar a una recreació cultural? Perquè possiblement la frontera tingui quelcom que veure amb l'economia de cada un. Parlo en termes generals, és a dir, no tothom poder arriba o està a l'abast d'aconseguir els, ja no els millors vins i els millors menjars, sinó poder arribar amb aquest punt de sofisticació del que és simplement alimentar-se.
No és veritat que també siguin els vins més bons, siguin els més cars, o sigui, hi ha uns vins a casa nostra mateixa, als pobles, encara hi ha uns vins que són uns vins molt, quasi fets a mà, que són realment molt més bons, i amb la cuina passa la cuina catalana, només parlar de la cuina catalana, com si la cuina catalana fos una cuina molt complicada, tampoc és veritat. Jo crec que les grans receptes de la cuina catalana es transmeteixen sempre per les dones i es transmeteixen als pobles. I sempre és la dona, la cuinera, la dona que fa la cuina, la mestressa de la casa, no es fia mai de la jove, sinó que es transmeteixen sempre per la filla.
Sembla que és així, que en lloc de llegir els llibres hi ha aquest canvi de torns de mare a filla, i és la mare la que porta en aquest cas el matriarcat de la cuina. Però, per exemple, ja parlant d'aquest mateix tema, curiosament, què creu que és degut a Antoni de Senillosa el fet de que poder els millors metres, encara que ja sigui tòpic parlar d'això, els millors metres del món, siguin homes? I hagués degut que els homes avui dia, particularment, no els professionals, sinó simplement els homes que tenen aquesta possibilitat de fer-ho, es dediquin amb tanta cura i amb tant de carinyo al món de la restauració?
Jo crec que les cuineres són molt bones cuineres. El que ha passat sempre és que aquí la dona treballava menys, treballava a casa seva, treballava molt, i sortia menys, o sigui, els puestos, els llocs de metre els tenien ocupats els homes. Ja comença a haver-hi, hi ha puestos que hi ha, i al nord del País Basc, hi ha en aquest moment unes cuineres amb restaurants que són de primeríssima categoria. Crec que quedava aquesta, això que estava abans jo, doncs la dona, la mestressa de la casa, es posava una mica d'esquena, inclús, per posar-li l'última herba, l'últim toc, allò que estava cuinant, ho feia una mica de tapadic, una mica amagada, perquè no es veiés l'última recepta, aquella mà, aquesta petita cosa que és el que fa que algú estigui bo, aquesta petita frontera que hi ha entre el bo o el vulgar.